Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Jordi Sánchez ha obert aquest dijous les declaracions previstes per aquest dijous davant del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Posteriorment serà el torn de Jordi Cuixart i de Jordi Joaquim Forn, i tot i que de moment no ha transcendit en quin ordre. Tots tres han estat traslladats per la Guàrdia Civil des de presons d'Extremera, Forn, en aquest cas, i sota del Real, Sánchez i Cuixart, als calabossos de l'Audiència Nacional, des d'on van ser traslladats al Suprem d'un en un. Forn, Sánchez i Cuixart han demanat declarar davant de Llarena sobre el fons de la causa i previsiblement les seves defenses en demanaran l'alliberament, tràmit que es pot fer durant la vista, però que també es pot fer durant l'endemà. Els Jordis estaran a la presó des del dia 16 d'octubre i Forn des del dia 2 de novembre. Per donar suport als tres investigats s'han desplaçat fins a les portes del Suprem dirigents del PDeCAT, Esquerra Republicana, representants de Junts per Catalunya i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcelí Mauri. Canviem d'assumpte en infraestructures. Aquests dies han començat les obres per unificar l'estètica del carrer Enric Sarra amb la nova imatge del front marítim i de les places de l'Ajuntament i de l'Església de l'Escala. Els treballs s'allargaran fins a la Setmana Santa i tenen un cost de 350.000 euros amb l'objectiu de pacificar el trànsit i prioritzar el vianant. Ràdio L'Escala, Berta Maspoc.
Bon dia, l'alcalde de Vilafranca, Pere.
Aquesta setmana han de començar les obres de transformació del carrer Enric Sarra, el vial de baixada des de la rotonda de l'Avinguda Girona amb l'Ave Maria fins a la platja. El projecte inclou dues parts. Una preveu la instal·lació de la xarxa d'aigües pluvials i la segona, unificar l'estètica del carrer amb la de la plaça de l'Ajuntament i el front marítim. Ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Bufill.
Se substituirà l'asfalt i les voreres per un nou paviment que unirà les dues places. Serà una mescla, diguéssim, entre el que és l'actuació que es va fer a la plaça de l'Ajuntament i l'Església amb el que es va fer a la platja. L'objectiu principal d'aquesta obra és la unió entre les dues places creades aquests dos últims anys, i l'interès principal és la dinamització comercial i també fer un espai més agradable pel peató.
Aquests treballs han d'acabar abans de la Setmana Santa i tenen un pressupost de 350.000 euros aproximadament.
I ens afegirem que els treballs que s'estan impulsant des de l'Ajuntament de Vilafranca per tirar endavant la urbanització de llosa de cobertura de les vies ha topat amb la dificultat de no saber com serà la nova estació de tren de la capital de l'Alt Penedès. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Bon dia. L'alcalde de Vilafranca, Pere Recull, ha recordat que en aquests moments l'estació de tren té un caràcter de provisionalitat que és inacceptable per una capital de comarca i en ple segle XXI. Ha lamentat que en aquests moments, tot i les reiterades demandes fetes des de l'Ajuntament, Adif no ha fet cap proposta ni ha presentat cap projecte de com ha de ser l'estació definitiva de Vilafranca. Pere Recull.
L'organització es tancarà el dia que podem arribar a un acord amb Adif, no sobre la cobertura total, sinó sobre com quedarà l'estació, que ja és un tema independent inclús de totes les negociacions de la cobertura total. És una mica penós tot plegat, no? Però esperem que en algun moment es posin a la feina. O com a mínim que ens diguin com quedarà, perquè aleshores nosaltres podrem urbanitzar. El que nosaltres no farem mai és fer gastar diner públic en una cosa que al cap de molt poc temps ens ho fessin tirar tot a terra.
Fa més de 10 anys que Vilafranca espera poder resoldre el tema del pas del tren per dins de la vila amb el soterrament, la cobertura total de les vies i la posterior urbanització de la llosa. Pere Recull denunciava que no és que les respostes siguin negatives al que es planteja des de Vilafranca, sinó que directament no hi ha cap resposta.
I acabarem amb un apunt en successos. Un noi de 22 anys i una noia de 14 han resultat intoxicats per inhalació de fum aquest dijous a la matinada en un incendi d'habitatge a Tàrrega, situat al carrer Urgell, segons han informat els bombers de la Generalitat. Les flames han cremat l'habitatge de la caldera de la casa i també s'han vist afectats la caldera de la instal·lació elèctrica i de la calefacció, a més d'una biga de l'habitatge. Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions dels bombers. Ho deixem aquí. Fins ara.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
I la informació continua a empordà.info.
Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts, molt bon dia, molt benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I avui és dijous, ja dia 11 d'aquest primer mes de l'any, d'aquest gener, que avui sí que, igual que altres dies a aquesta hora, el sol era el protagonista, avui podem dir que el sol brilla per la seva absència. Avui tornem amb un dia d'aquests clàssics de tardor-hivern, on el dia podríem dir que el cel o el panorama podríem dir que pinta un xic gris, a diferència dels d'aquests dies, que el sol sembla que t'alegra un xic més, no? El dia, sobretot al matí. Però avui tornem amb aquest cel gris, que després en Sergi Corral, com anem al temps, ens explicarà perquè avui doncs, tenim aquest cel de color gris i si ha de durar gaire i també com ho tindrem demà. Tot això a l'apartat de la meteo. I més coses que tindrem avui, a part de la meteo, doncs tindrem la premsa que ens porta l'equip de Notícies en Xarxa edició matí, per aquells que encara no hagin anat a comprar el diari, que hi vagin abans d'anar a dinar o que estiguin en aquest moment a punt per anar a buscar el diari, per sortir a comprar i a la vegada comprar el diari, els explicarem la premsa general quins són els seus titulars. Els explicaran, els explicaran l'Anna Puigdueta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. Com no, felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari, parlarem de notícies. Ja saben que des d'aquesta setmana tenim una notícia més, aquesta de fa 5 anys, la notícia d'ara fa un any, que es parlava als informatius, i l'altra que és que es parlava en fa 5. I com no, acabarem amb el refrany del dia. Des de la xarxa ens arriba aquest pla vital que ens porta la Montse Hidalgo. Avui, amb una entrevista a Xavier Canelles, el que és aquest senyor és complicat, és perquè és psiconeuromonològic. Déu-n'hi-do, no sé si ho he dit bé. Però el rètol és llarguíssim. Jesús Sanchís, dietista nutricionista, perfecte. Xavier Aguado, cuiner, i Lucía Redondo, nutricionista. Tots quatre han publicat un llibre titulat Alimentació prebiòtica. Ens ho explicaran. Però déu-n'hi-do, psiconeuroimmunòleg. Complicat, quasi com aquest senyor ha de dir el que és. La gent segurament li ha de dir com es diu, perquè és llarg el títol. Bé, tot això ens ho explicarà la Montse Hidalgo en el seu pla vital. Després ens anirem al camp amb el temps de terra, amb l'Edu Cid i amb en Pere Puigbert. I avui en Pere ens parlarà de què és convenient menjar després d'aquests abundants àpats, d'aquestes festes nadalenques, per tornar al cos un ter abans d'aquestes festes, amb verdures d'hivern, carxofes, coliflors, blòquils, pastanagues, tot això doncs, per anar depurant un xic i tornar a l'estat que ens trobàvem abans d'aquests àpats nadalencs. No ho sé si es pot aconseguir, suposo que sí, però a vegades ja costa perdre el que has guanyat si no hi poses molta dedicació, molt d'esforç per tornar al teu cos abans de totes aquestes festes nadalenques que ens deixem anar i allò de un dia és un dia, però és clar, no és un dia sol, perquè en són varis. Molt bé, doncs tot això en temps de terra amb l'Edu Cid i en Pere Puigverd. I esperem que sí, podem incloure avui la cançó del dia. Si no és avui, també doncs intentarem que sigui la segona hora. Tot això per arribar al punt de les 12, i com no, no hi pot faltar la música de la bona, la música de la Gran Reserva. Avui, el dijous, ja saben que has dedicat a orquestres, formacions de ball, conjunts i orquestres. 11 i 10 minuts, els sembla bé que en Manu, sí? M'hi volen acompanyar? Vinga, som-hi tots. I primer ens anem al temps. Amb una temperatura actual, això, ja els deia jo que això va pujant, eh? Això va pujant, havia fet una baixada i ara, mica en mica, anem recuperant. Avui estem en 9 en 2, ja si demà ja quasi freguem el 10, de moment encara estem per sota aquests 10 graus a aquesta hora del matí, igual la sensació tèrmica i la humitat. Ahir ens trobàvem sobre el 65-67%, avui la humitat ja es veu amb el dia que fa, és que és alta, un 82%. I la previsió, en Sergi Corral, que ens diu des del seu blog, ens diu que avui han començat amb un cel tapat de matinada i també ha de durar això fins ara al mig matí, en núvols compactes i fins i tot alguna gota. De moment la gota encara no ha arribat, però no és descartable. A partir d'ara de migdia s'aniran obrint clarianes i a la tarda veurem moltes més escletxes de sol. A la nit tendirà a quedar força serè. El vent, hem començat amb una calma a primera hora de matinada, però amb entrada de tramuntana moderada força 4-6 ara al final de la matinada i matí. A mig matí tornarà a calmar per quedar ben fluix i variable fins la tarda. Quan torni la tramuntaneta, al vespre nit tornarà a entrar tramuntana moderada. I en quant a l'estat de la mar, tenim en aquest moment marejol. Això per avui. Per demà divendres, com començarem ja aquest, podríem dir, segon cap de setmana d'aquest mes de gener, doncs amb un cel serà tot el dia, només amb alguns núvols passatgers a la tarda, bona visibilitat i ambient molt net. Quan el vent, tramuntana moderada de matinada, 4, 6 i 5, 7, que anirà baixant al llarg del matí i migdia fins que quedar tramuntaneta a la tarda de força 3, 4, i a la nit ja desapareixerà. I la mar, maró tot el dia amb tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, van posar, com van dir, aquest tope, com se sol dir en castellà, tope, amb 13 graus, i ara estem en 13 i 5. Els 13 no han baixat, no han baixat a 12, sinó que es manté a la ratlla dels 13, amb 13 en 5, 13 en 7, etc. Molt bé, doncs això és el temps, des del blog d'en Sergi Corral i també de les temperatures des de meteolescala.com. I després de la meteo, anem a parlar de premsa, aquest resum de premsa per la gent que encara, a hores d'ara, no hagi anat a buscar el diari, i pot trobar aquests continguts que ens els expliquen l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
I ara diaris, de nou pas pel quios, de nou cop d'ull a la premsa, explicades ja les portades i el contingut principal de la premsa del territori, de la premsa local. Ens fixem ara en les portades de la premsa generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, portada del periòdico. Avui, la majoria de portades, de fet, centren la seva atenció a la investidura del proper president de la Generalitat. Què diu sobre aquesta qüestió aquest diari que dèiem, el periòdico?
Diu que el pacte de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana s'encalla per Puigdemont. Les dues formacions polítiques arriben a un acord mínim per dominar la mesa del Parlament, però no sobre la investidura de l'expresident. Afegeix al periòdico que els juristes veuen il·legal una proclamació a distància.
La fotografia principal per d'aquesta portada ens situa a la Sagrera, Barcelona.
Sí, on Adif ha reprès les obres de l'estació de tren de l'AVE després de 4 anys aturades. L'obra es va licitar l'any 2009 i, si tot surt ara, segons està previst, el govern podria tallar la cinta d'inauguració de la Sagrera l'any 2020.
Segona portada generalista d'avui, la del diari Ara, més enllà de les negociacions per la investidura i de les obres de la Sagrera, com apuntaves, què més hi trobem en aquest rotatiu? Doncs hi llegim que Brussel·les es planteja aplicar un impost al plàstic per mirar de tapar el forat econòmic que provocarà la sortida del Regne Unit de la Unió. Es calcula que Europa deixarà d'ingressar 14.000 milions d'euros anuals a causa del Brexit.
Tercera portada del matí, portada ara del diari La Vanguardia. Aquí destaquen que Oriol Junqueras demana el trasllat a Catalunya.
Sí, l'exvicepresident sol·licita també permís per anar al Parlament i votar, al·legant que ser present a la Cambra Catalana respectaria la voluntat popular. De moment, ha demanat anar a la sessió constitutiva i també a la d'investidura.
En clau internacional, a La Vanguardia ens situen en portada els Estats Units.
Sí, un jutge de San Francisco paralitza les deportacions massives dels anomenats Dreamers, somiadors, del president Donald Trump. Aquests immigrants que van arribar al país de nens no podran ser deportats fins que no es resolguin les demandes.
I acabem el repàs amb el Punt Avui, que inclou a la seva portada una fotografia de la concentració que es va fer ahir a Girona en defensa de l'escola.
Sí, una protesta que també es va fer a Lleida, Terrassa, Reus, Manresa i Vic, entre d'altres municipis. Va ser una crida per demanar que l'escola catalana i els seus valors no es toquin i també de suport als professors que estan en el punt de mira des de l'Uruguay.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portaven Helena Pujoveta, Oriol Pujador i Taís Trujillo, l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí. Bé, continuem, i ara és aquell moment que el dediquem a sants, aniversaris i notícies. I ho fem començant per el santoral. Avui és el dia que hem de felicitar els que es diuen Hortènsia i els que es diuen Higini i també Salvi. Doncs moltes i moltes felicitats. També, com no, felicitar a tots els oients que avui sigui el seu aniversari, que avui facin anys. Moltes i moltes felicitats. I heu de saber, doncs, que avui també fa anys l'actor Alberto San Juan, que en fa 50, l'actriu Vicky Peña, que en fa 64, i també un altre actor, com és Luis Varela, que aquest senyor, doncs, ha fet cine, televisió, ha fet teatre i també doblatge. En Luis Varela fa 75 anys. I acabem amb les notícies. Què passava a casa nostra ara fa un any? Quines eren les notícies que se'n feia ressò l'informatiu? Una era que l'escalenca Roser Güell és la nova presidenta de la Confraria de Pescadors de l'Escala, la primera dona que ocupa un càrrec d'aquest tipus a tot Catalunya. L'objectiu principal que s'ha marcat és remuntar un sector que l'Escala està anant a la baixa. Aquesta era la notícia de la nova presidenta de la Confraria de Pescadors, que es parlava a l'informatiu ara fa un any, però ara fa cinc que es parlava, que es deia que l'Ajuntament ja porta més de 250 apartaments turístics censats, fent complir el decret de la Generalitat que regula el sector. Aquesta era la notícia, una de les notícies. Sempre en destaquem, de les 3-4 notícies que hi ha en els serveis informatius, sempre en destaquem una, i ara fa 5 anys era aquesta. I per acabar, refrany o frase del dia. Avui el refrany ens diu que dia creixent, fred naixent. Bé, tot això segurament haurem de maridar-ho, i ho fem amb la música, avui orquestres, i comencem amb la meravella, amb aquesta rúmbia meravellosa, amb Toni Company i l'orquestra Meravella.
Thank you.
malalt. La cuinera és la Maria i el Pere de la pizzeria. En Roc de Cal Company ballen totes com cada
balla la rúmbia meravellosa, balla la rúmbia sense parar. Balla la rúmbia meravellosa, que l'amor s'hi posarà. Balla la rúmbia meravellosa, balla la rúmbia sense parar. Balla la rúmbia meravellosa, que l'amor s'hi posarà.
Dolça noia del cabell vermell, dolça noia del cabell vermell, baixarem junts ballant la rúmbia fins a l'infern.
La rúmbia meravellosa de l'Orquestra Meravella, que ens ha acompanyat fins a les 11:21, que és aquell moment que anem a fer un pla vital. A la proposta de la Montse Hidalgo d'avui és una entrevista a Xavier Canyelles, ja no m'atreveixo ni a dir el que és, a Jesús Sanchís, dietista, a Xavier Aguado, cuiner, i Lucía Redondo. Ells són els que han publicat un llibre titulat Aliment Prebiòtica, en el qual expliquen de manera pràctica i en receptes de cuina com podem millorar la nostra alimentació per millorar la salut. Escoltem.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
No es tracta d'una nova dieta ni d'incorporar aliments miraculosos. Del que es tracta és d'allunyar-nos al màxim possible d'aquells aliments que ens ofereix la indústria i substituir-los per fruites, hortalisses, verdures, peix, ous, carns, petits canvis per millorar la salut. Avui volem saber com i de quina manera hem de menjar per tenir una microbiota intestinal sana. Saludem Xavi Canyelles, ell és psiconeuroimmunòleg. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a tu, Montse.
Jesús Sanchís és dietista, nutricionista, professor i investigador de la Universitat de València. Benvingut.
Gràcies.
També saludem Xavier Aguado, ell és cuiner i propietari de Biombo. Hola.
Hola, gràcies.
I a la Lucía Redondo, que és dietista, nutricionista, àmpliament formada en l'àmbit de la medicina natural. Benvinguda.
Gràcies.
Tots quatre han fet un llibre pràctic, una guia per alimentar-nos millor i cuidar la nostra microbiota intestinal. Abans de parlar de res més, de receptes, de tots els comentaris que hi ha en aquest llibre, permeteu-me que comenci per aquest terme, microbiota intestinal. De què es tracta? Què hem de fer per protegir-la?
Doncs podem definir la microbiota intestinal com el conjunt de microorganismes que nosaltres alberguem dins nostre. En aquest cas, com quan parlem de microbiota intestinal, parlem de l'aparell digestiu del nostre intestí, que com ja dèiem en el nostre primer llibre, Niños sanos, adultos sanos, és la gran metròpolis bacteriana. La gran metròpolis és el nostre intestí, on tenim més número de microorganismes. Això ha canviat, el paradigma de la medicina realment ha canviat des del descobriment d'aquest òrgan, que li diem l'òrgan oblidat, perquè no el teníem en compte. I el que estem veient és que l'equilibri entre tots els microorganismes, en els quals doncs, els més abundants són les bactèries, el seu equilibri, el seu cuidado, la seva relació que té amb nosaltres, manté i equilibra realment la nostra salut a tots els nivells. No només a un nivell metabòlic o no només a un nivell d'un òrgan en concret. No, estem veient que té a veure amb tots els sistemes corporals.
budells contents, panxes contentes, vindria a ser això, més o menys, sí? Continuem amb altres termes. Això d'alimentació prebiòtica, què és?
Bé, Xavi explica molt bé el que són els microorganismes, no? Que estan en tot el nostre cos i especialment a la panxa, no? I moltes vegades es veuen alterats. Quan es veuen alterats, comúment la gent coneix el que són els probiòtics, que es troben a tot tipus d'establiments ja, no? Especialment a farmàcies, no? També a herboristeries i demés. Quan parlem de probiòtics, estem parlant d'aixòs microorganismes beneficiosos que nosaltres podem aportar per a reconduir, no?, el que moltes vegades perjudiquem els nostres microbis a través d'esta vida de locos que portem, no?, i d'este no menjar que ingerim, no?, d'estos productes que mengem. I aixòs probiòtics s'han d'alimentar. Quan s'alimenten són els prebiòtics. Val? Són l'aliment ideal per a aquests microorganismes positius que tenim. I d'ahí naix alimentació prebiòtica, no com explicar com no necessitem comprar ni superaliments, ni superproductes, ni suplementacions cares, sinó que podem a través de l'alimentació aportar aquests prebiòtics, no? aquests ingredients que necessiten els nostres microorganismes.
Parleu d'aliments que tots coneixem: patata, moniato, carxofes, cebes, llegums, carn, peix. Aleshores, això què vol dir? Que per millorar el que mengem no hem de canviar gaire el nostre estil d'alimentació, la dieta mediterrània de tota la vida?
Bueno, en realidad, para comer sano no hay que comer productos raros, no hay que comer ni siquiera esos superalimentos que ahora están tan de moda, no hay que ir a alimentos de la otra punta del planeta, por ejemplo. En realidad, si conseguimos consumir productos, alimentos locales de temporada, lo que tenemos aquí, lo que hemos comido siempre, pues ya estamos haciendo un gran paso. Al final, nuestra propuesta en alimentación prebiótica es justamente ponerlo fácil a la gente. Ponerlo fácil porque es muy fácil y en realidad el tipo de alimentos que nosotros proponemos, como bien decías, pues son alimentos muy sencillos. Estamos hablando de lo que encontramos en cualquier mercado de forma muy fácil.
Ara que ja sabem què hem de menjar, ens com. Quines receptes han triat?
Bàsicament, es van triar unes receptes en funció d'una sèrie d'ingredients, que eren els pilars del que es va definir com a alimentació prebiòtica, tot i que hi ha més ingredients que no són en el llibre, però que podríem tenir en compte. I en funció d'aquests ingredients, nosaltres, bueno, en Jesús Sanchís i en Xavier Canyelles vam fer una proposta de desenvolupar un receptari a través del qual implementar aquesta informació, no? Aleshores, en funció d'aquests ingredients, doncs, van desenvolupar, doncs, per exemple, com són el boniato, la patata, el porro, l'espàrrec, la carxofa, no? Determinats ingredients. Hi ha alguns que han arribat recentment, com la chia o d'altres, que no eren tan habituals del que acostumàvem a consumir, però que s'ha demostrat que tenen unes propietats molt interessants per la flora o per la microbiota intestinal. Aleshores, bàsicament, és el que vam fer, no? Va desenvolupar amb aquests ingredients, amb la senzillesa de que fossin receptes que estiguessin a l'abast de tothom, perquè pogués cuinar a casa tranquil·lament, no? Sense dificultats.
Pomes i moniatos, no els hi traiem profit? Perquè després de veure aquest llibre, la meva conclusió personal és que potser no. Les posa a moltes receptes.
Sí, la veritat és que, bueno, aquí hi ha dos defectes. Un defecte de fàbrica, que és el meu, és que jo tinc un restaurant i gairebé em diuen Mr. Boniato, no? Utilitzo el boniato de totes les maneres, textures, no només el boniato tradicional, la taronja, sinó hi ha boniatos de color lila que tenen, doncs, més antioxidants, simplement per la seva tonalitat, per el seu color té més polifenol. I és un dels ingredients fetitxe que utilitzo en el restaurant. Però més enllà d'això, clar, quan ell em va fer la proposta i em va presentar els ingredients prebiòtics, vaig veure que, bueno, que ja estava fent cuina prebiòtica sense saber-ho, no? En certa manera. Aleshores, sí que és veritat que en el meu restaurant el que fem a vegades s'allunya d'alguns conceptes prebiòtics, però intentem implementar-ho en el menú diari, no?
Aquí hi ha receptes de carn, de peix, de llegums. Podem menjar de tot per recuperar aquesta microbiota que la tenim una mica castigada en els budells, no?
Sí. De fet, si mengéssim el que ens pertoca com a espècie, tot aniria molt bé, com estan dient els meus companys i amics. Sí, fruites, verdures, tubercles haurien de ser la base d'una alimentació per una persona que tingui salut. Si la piràmide aquesta famosa de l'alimentació realment posés a la base el que realment ens pertocaria com a espècie, seria molt bé. Però per això la piràmide l'hauria de fer els comitès científics, investigadors, mèdics, i no la indústria alimentària. Aquest problema és que estem tan bombardejats per una indústria que el que vol és guanyar diners, que lògicament ens aparta i ens bombardeja amb productes que són completament malsans. I aleshores, si recuperem el que és menjar... mira, doncs el que deia en Javi ara, no? Boniato, patata, porro, cebes... aliments que són saludables i que ningú pot dir que no són saludables. La gran pregunta és per què no surten més anuncis a la televisió dient que hem de menjar això i menys productes com els que ens venen, no?
Com lluitar amb aquells productes que en 3 minuts a cop de microones ja els tenim a taula?
És complicat perquè qui més hauria de lluitar no està interessat en lluitar. Entonces, la veritat és que tenim un problema nosaltres en aquest llibre i en... bueno, i en el treball de cadascú de nosaltres, no? Cada dia intentem aportar el nostre gra de sorra, no? Ahí. Però és complicat perquè aquesta piràmide alimentària que comentava Xavi, aquells que es governen, no? Que tindrien que estar realment preocupats i que tots... Jo crec que tots sabem que les fruites, les hortalisses, els tubercles, els fruits secs, tots sabem, no? que és el correcte. Perquè es permet que en el supermercat, per exemple, hi hagi un pan de molde d'estos que pone 100% natural, no? Això no tindria que estar permès, però està permès, no? Entonces, què tenim que fer? Pues és educar. Retornant un poc l'inici de tot, no? En niños sanos, adultos sanos, d'educar als pares per a que eduquen els nanos, no? Que tinguem clar que els nanos, des del moment entre de la introducció dels aliments, la sal i els sucres no són necessaris. Al final tenim nanos, perquè jo treballo en obesitat infantil, i tenim nanos que són yonquis del sucre. I, clar, després és molt complicat llevar-los el sucre, la sal, els additius, que tenen isos, productes ultraprocessats que tenim als supermercats. Per tant, o partim de l'educació, que l'educació hauria de ser als col·legis, hauria de ser als mitjans de comunicació... i hauria de ser, per supost, des de les més altes esferes, no? O va ser molt complicat perquè una persona que està enganxada, no? A aquest sabor tan fort que té el sucre i la sal, és molt complicat.
També parleu de begudes. Hi ha tants mites de que si hem de beure no sé quants litres d'aigua al dia, de quina manera, aquesta beguda sí, aquesta beguda no. Desmitifiqueu molt en aquest llibre.
Bueno, yo creo que estamos muy alejados en general del tinto y lo que es el ser humano, cómo debería comportarse. Realmente si nosotros hiciéramos las cosas bien, tendríamos que beber agua cuando el cuerpo te pide agua. Cuando tienes sed, la sed es un mecanismo fisiológico que se ha creado durante la evolución para conseguir agua, ¿no? Frente a esto, pues tenemos todas las bebidas, desde isotónicas a cervezas, de todo tipo, que evidentemente sustituyen el agua en nuestra sociedad, pues por todo lo que hay detrás, ¿no? Al final, lo que nosotros decimos siempre es para beber agua y ya está, agua. Entonces, no hay más. Al final, es como decía Jesús, reeducar el paladar, reeducar los hábitos y conseguir saciar esa necesidad que tenemos de agua, de líquido, pues con agua.
Li animaré a demanar al cuiner que ens expliqui una de les receptes del llibre. Amb quina recepta ens deixa? Amb quin gust de boca?
Bueno, jo soc molt golafre i a mi m'agrada molt la chia amb xocolata en el sentit de que redescoberta sense l'ús de sucre, no? I amb mel i amb un cacau molt intens i amb una beguda d'ametlla o d'una beguda vegetal sense sucres afegits. Tenia en compte que jo sóc un d'aquells nens que, com deia Jesús Sanchís, que era un yonqui del sucre i encara ho sóc d'aquell dolç, no? La chia, xocolata i mel és una recepta molt senzilla i que recomano que si alguna de... si compren el llibre o si el miren o tenen l'oportunitat de fer-la, s'animin a fer-la.
Temps de preparació, 30 minuts, 250 mil·lilitres de beguda d'avena, sense sucres afegits, 2 cullerades de llavors de chia, 60 grams de xocolata pur, com a mínim un 85% de cacau, i una cullerada gran de mel.
Sí, la mel no pot faltar.
Alimentació prebiòtica per a una microbiota intestinal sana. Lucía Redondo, Xavi Aguado, Xavi Canyelles i Jesús Sanchís. Fins la pròxima.
Fins la pròxima.
La Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida.
Nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El pla vital que ens portava la Montse Hidalgo. Aquesta secció de cada dijous. La Montse Hidalgo cada dia, durant la setmana, ens porta una secció diferent. Aquesta vegada del pla vital, a vegades els 5 cèntims, a l'1x1, etcètera, etcètera. Bé, continuem i fem música. Com hem dit, avui és dia d'orquestres. És l'orquestra de Xenio Martí, recordem, amb aquest A mi manera.
Afrontaré serenamente y a veces yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la intensidad y no encontré jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otra cualquiera, si bien todo ello fue a mi manera. Aquello que no comprendía, hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así todo ello fue a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si...
És a l'orquestra i coros de Xenio Martí, l'han recordat amb aquest A mi manera, aquest tema que va fer popular a Frank Sinatra i que se n'han fet innombrables o incomptables versions sobre aquesta cançó, de tots estils, l'estil tipus Frank Sinatra, l'estil rumba, qualsevol estil, doncs, s'ha versionat aquesta A mi manera. 11:39 minuts. I és aquell moment que ens anem al camp amb el temps de terra, amb la fruita i verdura de temporada. Avui en Pere ens parlarà, després d'aquests abundants àpats de les festes nadalenques, de verdures, aquestes verdures d'hivern, com són les carxofes, coliflors, bròquils, pastanagues, amb aquestes i més verdures que es poden fer una bona menestra, però també altres plats saludables. Una secció que condueix a l'Edu Cid, que ens arriba des de FEM Girona. Temps de terra.
Continguts en xarxa.
Temps de terra amb Pere Puigvert.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
És exactament així, ja saben, cada setmana el contacte amb la terra i amb el bon amic Pere Puigvert, arribat des de Ventalló. Pere, benvingut.
Què tal? Un plaer estar aquí, com cada setmana, Eduard, perquè la gent està contenta de que podem donar-los coses que normalment del camp se'n parla poc, i aquesta emissora, doncs, ho fem cada setmana, donem les actualitats i el que passa en el camp cada setmana.
Avui parlem de salut, així amenaçaves, bé, amenaçaves en el sentit de la paraula, la setmana passada, però espera, no t'escapis. Abans havies d'explicar-me una cosa de la Unió Europea i les pomes.
Ah, sí que ho vaig dir, que les pomes i pràcticament molts aliments que s'importen. És a dir, nosaltres aquí, la comunitat europea, va crear per això, que quan ens critiquen els partits polítics que qüestionem algunes coses de la Unió Europea, és perquè realment hi ha coses de pes. Un dia et vaig explicar que les caixes de fusta, la Unió Europea diu que només es poden fer servir un sol de vegada. Una caixa de pomes amb un sol ús no es fa malbé. I l'hem de llançar per cremar, triturar o una bestiesa tan gran i que no pots tornar a fer servir. I si ho fas servir i veuen que és una caixa tornada a fer servir, tens una multa molt important. Això em va fer pensar també, quan vaig llegir una notícia que havia sortit de que la comunitat europea permetia la importació, quan aquí no hi ha fruites, de productes que venen d'Amèrica, de països com per exemple Brasil, que no estan prohibits pràcticament cap producte agroquímic d'aquests fitosanitaris, que aquí estaven prohibits.
No prohibits, ja prohibidíssims.
Prohibidíssims ja fa 10 anys. Abans no, abans els fèiem servir. Però els van prohibir, no es poden fer servir. Ho tenim superdifícil a controlar les plagues. Hem de gastar molt més en productes biològics i, en canvi, ells ens importen fruita i llavors aquella fruita viatja amb aquests productes a dintre. No tots, perquè alguns ja han marxat amb la puja o així, però sempre queden residus i nosaltres no podem competir, perquè a sobre la nostra fruita és més sana, però, esclar, no és tan bonica potser, perquè, esclar, no podem fer servir aquests productes per fer-los més maques. És a dir, que és una
I
cosa...
I no hi ha ningú que ho controli, això.
Home, cada vegada apretem més els pagesos, però els pagesos és el cul de les beceroles. És a dir, són els que tenen el poder, són les grans corporacions d'importadors de fruites i verdures i grans cadenes alimentàries.
No t'equivoquis. El que té el poder, de veritat, és el ciutadà.
Sí.
Que és el que compra.
Home, cada vegada, jo agraeixo als consumidors, que cada vegada estan consumint més productes nostres. Cada vegada hi ha una consciència...
No, doncs expliquem tot això,
sí, expliquem...
que va en perjudici de la seva salut, que la Unió Europea no ho controla, no. Que ho hauria de controlar i que, no vull creure jo, que hi hagin interessos aquí corruptes que permetin aquesta situació.
Jo en aquest moment ja no hi crec res amb res. Però sí que és cert, vull dir que sabeu que nosaltres, les pomes que produïm aquí a Catalunya i a la resta de la península, doncs són pomes totalment controlades, que no tenen residus de cap mena, no hi ha cap producte d'aquests prohibits que els dir que s'hi apliquem, i en canvi ens ven, quan ens ve d'importació, això no ho, ho poden garantir. No, a més, n'estic segur que viatgen, perquè si ja no estan prohibits, els pagesos, si tenen una eina que per ells els hi és més rendible de produir, evidentment la fan servir.
Doncs, fent aquesta salvedat, vostès que són consumidors, reclamin que el producte sigui d'aquí.
Com més de proximitat, millor, que sortireu si guanyant. No hi ha, inclús el preu, us vaig a dir, és que a vegades aquestes coses d'importació són 2, 3 i 4 vegades més cares. Vull dir que jo ja dic, hi ha una tendència bona, El consumidor és molt intel·ligent, cada vegada estudia més i veu, i hi ha una consciència, consumir coses d'aquí, però de tant en tant hem de denunciar aquestes coses, que, esclar, a nova premsa normal, que no és que especialitzada en el camp, no surt. I, per tant, això surt en notícies amb diaris agrícoles i amb diaris de...
I en aquest programa a través de la xarxa. Escolta'm una cosa, a veure, avui havíem dit farem salut, hem de treure una mica d'aquest excés que hem fet de festes... verdures. Home, quines sí. Verdures tenim? A veure.
Hi ha verdures boníssimes.
Que em surti bé per la butxaca.
D'hivern. Home, mira, jo la verdura la pots fer de totes maneres, però que surti bé de la butxaca, ha baixat molt la carxofa, però és que n'hi ha moltes. És a dir, tota la classe de coliflors, de bròquils, n'hi ha molts, per variar, i també estan molt bé de preu. Les pastanagues també estan molt bé de preu.
Mira, podria fer, ara se m'està acudint, podríem fer una menestra.
Ah, ja m'ho pensava, dir que
podríem
això...
Podríem fer una menestra. Bueno, doncs, sí, perquè estàs posant color, taronja...
Home, m'agrada, no? M'agrada que hi hagi una mica de tot, tot i que no sóc gaire expert amb el couros, perquè sempre n'hi ha uns que se m'acouen més que altres. La pastanaga, recordeu que costa una mica de coure, més que la carxofa.
Jo sempre... és així, és veritat. Però, escolta, quan un ja agafa l'experiència, el secret està en com ho talles.
Ah, sí? Saps? La talla és més fina, te s'acourà... Sí, senyor.
I ho pots posar,
Sí, senyor.
I escolta, jo, perquè durant molt temps he cuit el vapor... Que conserva més els sabors, i aleshores també tenia fracassos d'aquests, Pere. Sobretot amb les mongetes, tu, que
sí,
mai ensopegava...
Costa molt, les mongetes.
La mongeta mai ensopegava, a veure...
El punt. És que la mongeta també depèn molt de la varietat. Mira, mongetes també ho diré, però com que són tan cares...
D'on venen aquestes? Sí, és que les he vistes a un preu gairebé de caviar, perdoni.
Mira, l'altre dia un majorista, que nosaltres, evidentment, no tenim mongetes ara, i ens va dir... Per cada caixa de perona que em compris, te venc una de fina. Si no, no te la venc. És a dir, si no li compràvem la perona, no ens venia la fina. És a dir, com que han matat tots els pagesos que produïen mongetes a la península, no n'hi ha cap, ara han d'anar a buscar-los al Marroc. I quan matin els marroquins, hauran d'anar més envall a l'Àfrica, en els països més pobres. És a dir, això és el que em fa ràbia a mi, que fins que no es donen compte... que llavors ho han de pagar 4, 5 i 6 vegades més car, doncs no curem.
Per cert, quina varietat és la mongeta fina?
Bueno, la mongeta fina que ve allà és una que es diu Chera i una que es diu Emerite. La més bona és l'Emerite, és una que és grisenca, ben llarga i que fa una punxeta.
Sí.
Aquesta és la més bona. Però n'hi ha la Chera, també es fa. És a dir, són dues o tres varietats que es poden cultivar de mongeta aquest temps, però... A veure, les carxofes estan més barato que les mongetes, i el que dèiem, cols i coliflors, també hi pots posar una mica de patata, que la patata està molt bé de preu.
Està molt bé de preu.
I n'hi ha de moltes classes, vull dir que si no voleu que us desfaci, que feu una patata o vermella o patata canavec, que són blanques i aguanten molt bé.
Poseu-hi una mica d'aquella lila que també durarà
color. Ah, però es dona una mica de color.
Unes cols de Brussel·les, tu.
També.
Hi ha molta col de Brussel·les.
Sí.
Que no ve de Brussel·les,
No, però...
D'on ve aquesta
col? Però ve de cap allà, sí. Sí,
de Bèlgica.
Bèlgica i Holanda. Bèlgica i Holanda, que és els països que... En aquí no hi ha molta... Però aquests dies sí, aquests dies hi ha més tendència.
La serveixen, sí, com a acompanyament, està molt bona.
Sí, sí, té un gust especial, t'ha d'agradar. A mi m'agrada, però hi ha gent que aquella mica de margantó no els hi agrada. Però
les endívies també?
Les endívies també estan...
També venen del nord?
No, n'hi ha aquí a la part de Navarra.
Sí.
N'hi ha dues o tres fàbriques, dic fàbriques. ho vam explicar algun any, però en tornarem
a explicar. Sí, fa un parell d'anys, sí, penso que ho vas explicar. Les fàbriques... A la gent que s'hagi incorporat i que no sàpiga
algun dia com es produeixen les endívies. Les fàbriques no es produeixen al camp, es produeixen a dins d'unes naus industrials. Perquè és una verdura que abans es cultivava a terra, però van descobrint, van veure que la podien cultivar a dintre una fàbrica.
Com els xampinyons, de fet, eh?
Sí, però encara és més sofisticat.
Sí, perquè és un cultiu hidropònic, aquest?
Sí, hidropònic, però té unes característiques de foscor especial. Ja ho explicarem un dia.
Va, un dia dedicarem un capítol sencer a la endívia.
Doncs hi ha moltes, a mi, jo, fins ara, fins fa poc, la carxofa, la gent em deien, és que és tubeta. Home, quan no havia de ser tubeta? Si és que veníem d'un estiu tan calent, una tardor, que bé, ens va començar a fer fred, com aquell qui diu, entrada de l'hivern.
Sí, senyor.
I, esclar, la carxofa necessita fred. Necessita fred per quedar forta i tiesa. Tot i que eren tendres, doncs... Però bé, n'hi ha molta verdura per fer aquesta teva menestra.
Tinc a casa una planta que ja fa un metre de diàmetre i encara no ha tret ni
una flor. Home, ja la farà. Aquí a Girona sempre la fa més tard, penseu això. Ara estan produint a Benicarbó, tota la zona del Prat.
Ah, bé, així estic tranquil.
Sí, home, l'altre dia vaig estar per allà, ja ho vaig comentar-ho, i estava ple de camps de carxofes allà, pujada i a punt. Bé, és un moment per menjar verdura. Molta classe. Si busqueu bé i no us arriba, podeu comprar bledes per fer verdura.
No,
en aquest no li agrada, però a mi m'encanten les bledes. No.
El tronxo, que diria la meva mare, el salsic. Bueno,
tampoc t'agraden els espinacs gaire,
sí,
però...
Sí, els espinacs m'encanten.
Sí,
allò,
tots, fixeu-vos que tots tenim espantats alguna verdura que no ens agrada. Fixeu-vos que jo recordo que hi ha gent que diu, ostres, com bullen el bròquil, és que m'ho fem tant. Sí. Però vull dir que... I en canvi hi ha gent que li encanta.
La col. Totes.
Sí. Però és allò que dius, sempre busqueu el que us agrada, perquè ara n'hi ha molta variació i molt bé de preu.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Vinga, escarxofes, no, Pere?
Ja ho saps.
Cols de Brussel·les,
pastanagues...
Què més?
Jo diria patates, perquè les patates farà baixar el preu.
Sí.
I,
bueno,
cebes també, Les cebes, el que li agraden, són bones...
Tot l'any.
I alls tendres.
De fet, cebes podries tenir tot l'any, eh?
Sí, home, cebes n'hi ha tot l'any. Pots cultivar-ne tot l'any i pots... També es guarda molt... Es guarda la ceba pràcticament com la poma, 5 o 6 mesos a les cambres frigorífiques. Per tant, verdures no patiu, perquè estan uns preus que no hi ha cap aliment que estigui tan barat com la fruita. Tot i que té que comprar tot el menjar, no troba res barat, tu.
Sí, senyor.
Però ja procurem, de dic mongetes, res, 100 grams. Ja està. 100 grams valdran un euro, potser, va bé?
Sí, per ahí.
Va, un xupa-xup.
Sí.
Llavors, fruita. Fruita, seguim encara amb les mandarines. Aquesta setmana podem incorporar plàtans, que estan bé de preu. Kiwis, taronges i pomes. Això no us disparareu pressupost.
I fareu salut i també economia.
No, perquè si hem gastat molt pel desembre, mirem de no fer gastar tant el gener.
Ara anirem estalviant. Pere, ho hem de deixar aquí, però tornem la propera setmana, si tu vols.
Que els hi allarguin els diners.
Això, vinga, gràcies.
Fins la propera, un plaer.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Temps de Terra, Medo City, Pere Puigverd. I ara sí que és aquell moment que li dediquem tota l'atenció al que és la cançó del dia.
We will rock you.
I avui el protagonista de la cançó del dia és en Bryan Adams, amb aquest I Have You Ever Really Loved a Woman, que traduït, després del meu anglès camarrònic, com es diria, alguna vegada has estimat realment a una dona, que és de la banda sonora de la pel·lícula Don Juan de Marco. És una de les cançons més velles que ha format part de les últimes bandes sonores. Ella, per si, justifica el rodatge de Don Juan de Marco. Al tot el seu metratge es veu adulcorat per la melodia en forma de balada escrita per Bryan Adams, Michael Kamen, Robert i Robert John Lang. Aquesta cançó es va escriure l'any 1995. L'aportació del guitarrista andalús Paco de Lucía ha dotat així mateix amb aquesta cançó d'un cert toc flamenc per completar un còctel d'èxit que va portar aquesta cançó a mantenir-se en el número 1 de les llistes nord-americanes durant 5 setmanes. A més, va arribar a ser nominada a l'Oscar, però no va recollir el guardó. També va optar al Grammy de l'any 1996 a la categoria de millor cançó escrita especialment per cinema o televisió, que tampoc el va poder obtenir. El canadenc Bryan Adams es va llançar al món discogràfic l'any 1980 sense gaire èxit. I no hi havia arribat encara, es veu que no havia arribat encara el seu moment en un mercat encara dominat per la música de ball. Va ser el seu segon àlbum, un any més tard, el que va aconseguir cridar l'atenció del públic. Però l'èxit no li va arribar fins a l'any 1983, quan va obtenir el seu primer disc d'or i li va permetre emprendre una gira mundial. Poc després, el disc Reckless el va convertir en un déu del rock, arribant al número 1 als Estats Units i la Gran Bretanya. Després va arribar Heaven, que va vendre més d'un milió de còpies a l'any 1985. Un any de descans li va permetre recobrar forces per llançar una carrera que avui segueix amb la mateixa fermesa que quan va començar. La compagina també amb la seva passió per la fotografia. Dos, Bryan Adams amb la cançó que va formar part d'aquesta pel·lícula de Don Juan de Marco, Alguna vegada has estimat realment a una dona? I la cançó sona així de bé.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. And when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. Love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that you'll always be together. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? To really love a woman, let her hold you till you know how she needs to be touched. You gotta breathe her, really taste her, till you can feel her in your blood. And when you see your unborn children in her eyes, you know you really love. Love you.
you know.